a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, al dia.
Dotze i quatre minuts, encetàvem la darrera hora del programa i és el moment de saber quins són els continguts en els quals estan treballant els companys tant de Zona Mixta, Jaume Genar, bon dia.
Com anem, bon dia.
Com dels serveis informatius d'aquesta casa, Neus Mercant.
Bon dia.
Bon dia, informatiu migdia. Què tenim, el menú per avui?
Què tenim? Doncs primer de tot hem d'anar a Menorca perquè allà continua oberta l'operació Pomada de presumpta corrupció, en què recordem s'investiga una operació urbanística amb una permuta d'immobles presumptament irregulars a Ciutadella. De moment hi ha dues persones detingudes, una de les quals, la més mediàtica, és l'exregidor i expresident del Partit Popular, Avelí Casas Noves. La darrera hora diu que en aquests moments el fiscal anticorrupció, Pedro Rac, registra el seu domicili. També avui estem intentant esbrinar si ja hi ha un detingut a Palma per la trama de contractes irregulars en l'extensió d'incendis. Parlem també d'una macrooperació judicial que ha deixat ja diversos detinguts a altres comunitats autònomes com Catalunya o València. D'aquí una hora, l'Ajuntament de Palma confirmarà avui la destitució de Josep Cintes com a gerent de la societat Palau de Congressos. A Eivissa, mentrestant, l'Ajuntament de Vila ha explicat avui el detall del procés de desallotjament dels polèmics habitatges, els més conflictius, del barri de Sapinya. Tot això, com sempre, a partir de les dues.
A partir de les dues, en un mercant i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Jo imaginar, això, una hora a les dues, informatiu migdia, a la una Zona Mixta. Ahir te vaig sentir tot el programa. Cada dia me sorprens més. I ara no sé per què, però és el que vaig pensar. En Jaume m'està sorprenent avui.
Digues, és molt interessant, no te'n recordis. Sí, digues, està molt bé. Està molt bé. La carta el pots tornar a escoltar.
I avui que me sorprens.
El pots tornar a escoltar la carta i demà me dius...
No, és l'estil, en general, és l'estil. Que m'agrada molt, ja ho saps.
Gràcies, jo també m'agrada molt tu. Com ho fas, ben que dius.
Sí, sí, no, espera.
Entrava en matèria, no?
Entrava en matèria millor, no?
Zona Mixta.
Perdona,
a partir de la una. No, hem entrat en bucle ara.
No podem mantenir aquest ritme cada dia.
No.
Perquè, no. Si no, començam a Zona Mixta de 12.
I hem de donar imatge d'una redacció seriosa, sí. Jaume.
No, Zona Mixta, a partir de la una. El Mallorca s'ha plantejat com a repte per acabar la primera volta. No estan descents. Això, quan tenen més de juliol, molt venien un ascens de primera garantit i segur.
I falten quantes jornades?
Una.
Una, ja.
Per tant,
sí, ha de guanyar
el Valladolid diumenge. Parlarem amb un futbolista del Real Mallorca, que en aquesta hora encara estan finalitzant l'entrenament, perquè ens conti com se prepara el partit o l'equip de cara en aquest partit de diumenge. També parlarem amb un futbolista mallorquí, Xisco Hernández, actualment a les files del Nàstic de Tarragona, que ha fitxat, bé, se'n va cedit fins a final de temporada amb l'Atlètic Balears. No tenia minuts en el Nàstic. En principi ha de ser una persona que doni un poquet de frescura a l'equip de Gieghe, l'Atlètic Balears, en aquesta segona part de la temporada. Parlarem amb Miquel Uriz, ens va quedar pendent ahir, jugador del Palmer Europa, com afronten el tram final de... Bé, el tram final no, aquests dos pròxims partits, hi va haver una aturada per la Copa Príncep, per això deia tram final. Hi ha dos partits importants, contra el primer i contra el segon, partits importantíssims pel Palmer Europa, que com ja comentàvem ahir, no passa per el seu millor moment de joc, amb alguns dubtes, amem com ho veu un dels seus jugadors de referència.
Molt bé, Jaume. Alguna cosa més? Estàs fent això, que n'hi ha prou. Moltes gràcies. Una mista a partir de la una i a partir de les dues a Neus Mercant, a l'informatiu migdia. I ara és el moment d'actualitzar un poquet la jornada a nivell de, precisament d'actualitat, que és allò que està bullint per les xarxes, que quines són els arguments informatius que en aquest moment estan duent els digitals. Lluís Planes, Mònica Bastard.
Sí, Rafael, en aquest repàs a les notícies que se van actualitzant a les edicions digitals dels mitjans trobam una gran notícia d'abast internacional que tots els mitjans estan fent ressò ara mateix, que és que a la fi, després de gairebé 2 anys, l'Organització Mundial de la Salut ha pogut donar per acabada la pitjor epidèmia d'èbola que ha viscut el món. Recordem que se va registrar a Àfrica, sobretot als països de la seva part occidental, i en aquest, el balanç, el tràgic balanç d'aquesta epidèmia ha estat de més d'11.000 morts. Els mitjans estan fent ressò, sobretot, que s'ha pogut, finalment, ha durat 2 anys aquesta epidèmia, perquè va haver els sistemes sanitaris mundials varen fallar, va haver una molt mala gestió en els primers mesos que varen aparèixer els primers casos, com dèiem, a Àfrica. També hem de recordar que va haver casos puntuals que varen aparèixer als Estats Units, fins i tot també a Espanya, que recordem el cas aquell d'aquella infermera a Madrid que va
estar en quarantena
finalment la va poder superar i va posar però en dubte també tots els protocols que se posaven en aquests casos. I com dèiem, també se fa una lectura positiva, que és que aquesta greu epidèmia ha pogut fer que s'hagin millorar aquests models, aquests protocols que s'aplicaven en aquest tipus d'epidèmies sanitàries perquè no se puguin repetir. En el diari Última Hora, en clau més local, però també amb un enllaç internacional, perquè després dels atemptats a països mediterranis, el darrer que recordàvem que se va produir a Estambul aquests dies, diu el diari Última Hora, la seva portada, que alemanys i britànics opten per a Balears aquest estiu per mort de la seva seguretat. Tornava aquesta conseqüència, una vegada cada vegada que hi ha un atemptat, a lo millor un país competidor turísticament de Balears, pues que això se nota immediatament a les reserves turístiques de Balears, clar, que té un ressò immediat aquí. En clau estatal, continua aquesta baralla Podem-PSOE que va començar ahir, que se va escenificar ahir a l'inici de la legislatura, i començant a tenir els mitjans se fan ressò de les declaracions que continua havent. Per exemple, la batllessa de Barcelona, de Colau, ha dit que el PSOE està molt tocat i no és capaç d'afrontar la realitat, mentre que Pedro Sánchez, el secretari general dels socialistes, per la seva banda, continua amb aquest intent d'aconseguir un pacte entre les forces progressistes, i diu que PSOE i Podem estan condemnats a entendre. Són declaracions que s'han anat produint durant aquesta setmana. Sí, durant també, aquest matí, perdó.
I els rotatius, en aquest cas les edicions digitals dels diaris grans estatals que continuen fent combinacions, pronòstics, travessa sobre qui pot ser el president. Estem en unes setmanes que seran claus i, evidentment, n'estarem pendents. Mònica, les xarxes que s'estan ocupant.
Part del que diuen, Lluís, evidentment, té el seu reflex en aquest cas a Twitter, on un dels hashtags més utilitzats és precisament aquest de Cèbola. Vam destacar entre ells un tuit de Metges Sense Fronteres que agraeix el coratge de les milers de persones que han lluitat per frenar aquesta epidèmia i d'alguna manera des d'aquí ens hi volem sumar. Un altre d'ells, Jakarta, com dèiem, pendents de l'actualitat, el Jazeera informa de que ja hi podria haver 7 persones mortes després d'aquest atac terrorista i evidentment això s'està comentat molt a les xarxes socials. En clau estatal, Francis UBS se queden, aquest és un hashtag per denunciar un desnonament que hi ha hagut avui de matí a Vallecas. Es denuncia sobretot la violència que hi ha hagut per part de la policia i hi ha molt de tuits que en aquest cas increpen directament a la batllessa de Madrid, Manuela Carmena, que deia que Madrid era una ciutat lliure de desnonaments, demanant què passa i per què aquesta agressivitat per part de la policia que se denuncia, com dèiem, a Twitter. Són algunes de les qüestions importants i n'hi ha d'altres en aquest cas, n'hi ha una que té a veure amb un esdeveniment musical que ningú s'assusti. Dave Grohl és avui un dels hashtags destacats i, clar, tothom se demana que ha passat, s'ha mort. No, tranquils, és el seu aniversari. 47 anys fa que és ex-bateria de Nirvana, també fundador del grup Foo Fighters, que avui, com dèiem, és un dels tuits més destacats, un dels comentaris més destacats en aquesta xarxa social, però això sí, que ningú s'assusti. En aquest cas, és per un fet positiu, complir anys.
Molt bé, Mònica, Lluís, moltes gràcies. Si vols, canya musical, Mònica... Canya, eh? En Bernat està encantat, de fet.
Oh, en aquesta hora des de matí ja han d'estar...
Vinga, un poquet de canya i continuem.
Ben desperts.
A IB3 Ràdio, el dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
I abans de seguir, un consell.
Al voltant de 500 tones de plàstic suren en el mar Mediterrani en el que s'ha batejat com sopa de plàstic. Cada dia emprem a Balears milers de bosses en la nostra compra en tendes i supermercats. Evita les bosses de plàstic. Usa bosses reciclables o reutilitzables. Compra fruites i verdures a pes i de temporada. Cada bossa menys, compta. És un missatge de Tirme.
La brisa. La tranquil·litat. El desig. L'amistat. La il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
A IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú. Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
I quan són les 12 i 17 minuts, encetam una nova secció que tindrem cada dijous amb una nova col·laboradora. Marantona Sol, bon dia.
Bon dia.
Sabies que?
Sabia moltes coses, sí.
I de més que aprendràs. I doncs sabies que serà el nom d'aquesta secció de la nostra companya Maritona Suau. Ella va conduir diferents espais en aquesta ràdio, per tant, t'hem de donar una benvinguda molt especial.
Moltes gràcies, ja fa estona d'això.
Ja fa estona, no tant.
Uns anys.
Estàs igual.
Gràcies.
I, evidentment, t'hem de donar una benvinguda especial per aquest motiu. Maria Antònia Sol, com dèiem, presentarà cada setmana, cada dijous, un personatge diferent, un personatge especial per diferents qüestions.
I doncs sí, presentaré un personatge diferent a través de la seva professió. La idea que tinc és conèixer persones que tenen unes dedicacions diferents i que, a més, són especials per a les illes, tant a nivell econòmic, mediambiental, etc. És a dir, que a més de conèixer la persona i el que fa, sabrem una mica més del sector en el qual treballa.
I què te sembla si ja comencem i presentes el tema d'avui, allò que has triat avui per començar aquesta secció?
Sí, però Rafa, per fer-ho ens hem d'anar a la mà. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I és que avui volem parlar d'un sector que, segons l'Associació de Grans Iots, genera a Mallorca 3.000 llocs de feina directes i indirectes. Avui parlarem amb una d'aquestes persones, Oriol Esteves, capità de l'iot Nirvana Formentera. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans, però, Oriol, Rafa, si vos sembla, m'agradaria fer 5 cèntims de la situació del sector a les illes. Whoa. 3.000 llocs de feina i molt de potencial és com descriu el sector de la nàutica les possibilitats del turisme, reparació i manteniment dels grans iots de luxe a les illes. Un sector del qual, ara per ara, les Balears en reben una part, però que té com a ports més importants de la Mediterrània Mònaco, Malta, Itàlia, per exemple. Perquè ens facem una idea, pel Mediterrani naveguen el 70% dels vaixells de gran eslora de tot el món, però només un 1% tenen bandera espanyola. Tot i això, Mallorca té una de les millors instal·lacions de tot el Mediterrani amb una bona oferta complementària i un aeroport ben connectat per fer turisme. Es tracta d'un tipus de turisme que, segons la directora general de turisme, Pilar Carbonell, interessa molt a les illes.
Que és un turisme que interessa a les nostres illes per descomptat, i ja no només els que ens visitin aquests grans llocs, que són empreses en si i que donen feina a molta gent, perquè darrere aquests vaixells hi ha molta gent fent feina i que, a més, repercuteix a l'economia d'aquí, perquè pues, que baixa sopar, compra establiments aquí, però també repercuteix a una indústria nàutica.
I és que, a més, són molts els vaixells d'aquest tipus que aturen a les illes en temporada o bé que utilitzen les instal·lacions dels ports mallorquins per reparar els iots. Segons el sector, la reparació de vaixells genera 150 milions de facturació anual. A les Balears, de 2008 a l'any passat, han incrementat, de fet, un 121% les empreses que es dediquen a la reparació d'aquests vaixells. El que més demana el sector, segons la directora general, és mà d'obra qualificada, un aspecte en el qual el govern diu que ja hi està fent feina.
Ja hem xerrat de fer feina conjuntament amb la Conselleria de Treball per veure si se poden fer aquestes propostes de formació específica perquè sigui pues, gent d'aquí, de les illes, qui se formi per poder en el futur fer feina amb aquest tipus d'indústria. Perquè el que mos traslladen és això, que els hi falta mà d'obra qualificada específica per al sector nàutic.
Xifres a banda també interessa i molt a les illes l'aspecte mediambiental i és que, segons el GOP, l'amarratge d'aquests vaixells a llocs amb Posidònia pot tenir un efecte molt negatiu. Segons el portaveu de l'entitat, Toni Muñoz, la normativa reguladora existeix, el que manca es posa amb més esforços, amb vigilància i informació.
Carrets serveix tenir una normativa si, per començar, la gent no la coneix i, per altra banda, no se tenen els mitjans necessaris no només per informar, sinó també per sancionar en el cas que hi hagi infraccions de gent que ho faci de forma conscient. Per tant, el fonamental és dotar a l'administració de la capacitat per informar i per fer complir aquesta normativa.
Sí, com sigui, Rafa, sembla que és una qüestió de la qual se'n parlarà i molt en un futur no gaire lluny.
Efectivament, i de la qual continuem parlant a continuació, si vols, amb el nostre convidat.
Perfecte. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. I el nostre convidat, que no és altre que Oriol Esteve Romeu, capità del iot Nirvana Formentera. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
Per cert, que hem posat Nirvana fa una estona.
Sí, tu, sí, ho he sentit ara mateix.
Ja està,
sí,
casualitat, sí. Perquè encara no m'hi he fitxat en el nom de...
Ja estava dient quin grup és, quin grup és.
Marian.
Bé, Oriol té 32 anys, és nascut a Catalunya, però gairebé ha viscut tota la seva, sí, vida aquí. Ha passat molt d'anys a les Balears. De fet, me comentaves que vares arribar només en 5 anys a Mallorca, no?
Sí, sí, sí.
Dus més de 8 anys, més o manco, en la indústria dels iots. Vares començar a Grècia com a capità d'un vaixell de xàrter i voltant, i has anat voltant per tot el món, més o manco, d'un lloc a l'altre, del Carib, a Sud-amèrica, després a la Mediterrània. Com un bon dia vares decidir dedicar-te a aquesta indústria?
Hombre, hi ha un dia que si fas les coses que t'agraden i treballant a la mà és una cosa que ja m'agrada, hi ha un dia que dius, bueno, si me vull dedicar a això, hauré d'estudiar alguna cosa i de fer-ho professional, no? Ja fa temps que duia guanyant-me la vida d'això i vas dir, bueno, és hora ara de mirar quins títols hi ha i fer d'això la meva feina.
Mm-hmm. Vares començar a Grècia o vares començar primer aquí i després te'n vares anar a Grècia? Com això d'anar-te'n d'aquí cap a un altre país?
No, bueno, això jo ja feia feina aquí abans amb vaixells i lo d'anar-me'n a Grècia al final és també una mica es va intercalar la vida personal, no? I bueno, vaig tenir un desenganyo, saps? I d'això que dius, bueno, me'n vaig... He demanat este anar-me'n.
Sempre és una oportunitat, no?
Per, sí, sí.
Per fer altres coses.
Bueno, empiezo de cero.
Quan tens un desencí, sí.
Sí, empiezo de cero i me'n vaig a... I en aquell moment va ser Grècia, perquè ja havia estat allà navegant, m'agradava molt el país, i dic, bueno, vaig allà, desconexió total i començar de cero.
Mm-hmm. Coses bones i dolentes, positives i negatives, de ser capità d'un vaixell de 53 metres, hem de dir.
Bueno, ses coses...
Un tros de vaixell, no?
Un tros de vaixell, sí. Sí.
Sí. Sí, en el final, les coses bones, jo sempre dic que és l'oficina, no? Allà on jo faig feina és l'oficina, que és
la mà.
Sí, és el millor de la meva feina, no? I, bueno, i molt més coses, no? Estàs viatjant, estàs en un ambient marítim que si estàs a gust allà és molt agradable, no? Estàs lluny de totes les influències, no sé, a lo millor tecnològiques, o, no tecnològiques, no? Perquè els barcos tenen separats els electrònics, però vull dir que estàs fora d'intervencions externes, no? I dolentes, bueno, dolentes, a lo millor no són dolentes, no? Però, bueno, és una feina vocacional.
Què vol dir això?
Que te limita molt la teva vida personal. Vull dir, vocacional és, bueno, dir, bueno, tenc aquesta feina, estiré menys temps a canastra, o bueno, si vull tenir una parella, men com ho faig, després, claro, la teva família, vens aquí cada X temps, 6 mesos o 8 mesos, i, no, els teus amics ja estan casats, ton pare... De repente...
Clar, perquè hem de dir per la gent que no sàpiga el que és aquesta indústria, aquests vaixells, n'hi ha de charter, però n'hi ha que són vaixells privats.
Sí.
Aleshores, ells, una mica, el teu cap decideix on vol moure el vaixell, per tant, tu no pots decidir darrere això. Després tu has de viatjar amb el vaixell, anar a països, a vegades et diuen, ara anem al Carib, no?
Sí,
ara ens quedam a la Mediterrània, ara anem a Grècia, ara anem a Noruega, on sigui, i tu no pots decidir. Si tens unes noces o tens un fill que ha de néixer, tampoc ho pots decidir, no?
No, clar, deixar. Al final és mirar de compaginar aquesta feina amb les teves necessitats personals, no? Amb la qual cosa, si tens família o tens dos nens i t'has de casar, tot això és molt més difícil, no? De fet, és un sector que, amb el qual molta gent, sobretot jove, és la que fa feina, no? Si trobes algú de més de 50 anys, no? Ja la gent el mira una mica... Vull dir, com aquest que fa encara.
Ja és això que dèiem un lobo de mar, no? Ja és un 50,
sí, però clar,
estem en una altra fase. Ja,
no? Però clar, els lobos de mar són personatges, no? En tots els sentits,
sí,
no?
Sí, perquè sí, ja... molt interessants.
Sí, sí, sí.
Oriol, com és un dia a dia quan estàveu en charter? És a dir, quan teniu els caps dins el vaixell? Quan teniu els...
L'armador.
Sí, els propietaris del vaixell. És a dir, un dia a dia a l'estiu, en temporada. Sí. Com és el teu dia a dia? A quin horari fas? Quan t'aixeques? Perquè és una feina gairebé 24 hores, tens temps de dormir,
sí, sí.
Però quan ells estan a bord...
Sí, sí, no, clar, nosaltres al final la tripulació, que som 10, fem un horari d'oficina, no? Ens aixequem a les 7 i mitja, a les 8 comencem a fer feina, i cada un de la tripulació va a la seva feina, el cuiner, comença a fer el berenar... Les nines que hi ha entre les safates, no?, doncs comencen a netejar, a posar rentadores, després hi ha gent a coberta que surt, comença a netejar el barco, i l'enginyer se'n va a la màquina i fa les seves feines. I després, clar, és curiós perquè tu tens una vida de 10 persones amb el seu horari, amb el seu a les 9 doncs, berenam, a la 1 dinem, però clar, després estàs a un vaixell i a les 11 o a les 10 o a les 12... es lleven els propietaris amb els invitats i bueno, i ells, doncs clar, tu a lo millor ja fa 3 hores que has berenat i el cuiner que ja està fent el dinar per nosaltres, que dinem a la 1, està fent ara a l'esmorzar per als jefes, no? Amb la qual tot això es mescla una mica, no? Es barreja una mica i és una mica complicat. Però bueno, el propietari sap que viu en el final amb 10 persones, amb la qual cosa intenta a acomiadar-se molt al nostre ritme, no? I nosaltres amb ell, no? Perquè al final, si un cas serim nosaltres que ens hem d'acomiadar al seu ritme, no? Ell al nostre, no? Però entre els dos, entre propietaris i convidats i nosaltres, tripulació, doncs passa el dia d'una forma que tant ell gaudeix i nosaltres fem la nostra feina.
Parlem d'una indústria en la qual hem dit un 1% dels vaixells, per exemple, és una xifra que havíem trobat, dels vaixells que volten pel Mediterrani només tenen bandera espanyola. Estan parlant d'una indústria en la qual no hi trobam gaire treballadors de l'estat espanyol i trobam gent més de fora. Com va la cosa?
Sí, generalment trobam més gent de fora d'Espanya. Ara s'està... Sempre ha hagut, no?, bona gent i mariners que, espanyols que, i mallorquins, no?, fins i tot, que han navegat. Però, claro, per intentar professionalitzar la nostra feina, mos és molt més complicat que altra gent, no? O sigui,
per què?
Per les titulacions. Vull dir, jo, per exemple, vaig estudiar aquí a Palma... Saps?
No són homogènies, vols dir?
Es?
Que no són homogènies, depèn d'allà on t'hagis tret el títol...
Clar, clar, vull dir, aquí diguéssim que per treure el teu títol has d'estudiar 2 anys, després has d'estar embarcat un any com a mariner, un any com a primer oficial... Vull dir, és molt llarg, no?, tot el període, i si a lo millor una persona de fora doncs té una altra titulació i en 4 mesos ja pot fer... A lo millor no manar un barco d'aquest tipus de 53 metres, però per manar un barco de 20 metres professionalment ja ho pot fer, amb un curset que dura 3 o 4 mesos i després navegues, no sé, uns altres 4 mesos, no? Vull dir, i això, que són traves que fan difícil que la gent jove d'aquí digui, bueno, jo m'ho vull dedicar a això. Buah, com 4 anys, 5 anys, si això és una llicenciatura i mentre de que, no? Jo m'he de guanyar la vida també.
Ho deixen córrer després, no?
Sí, clar.
Què recomanaries a una persona que ara ens està escoltant i que pensa, ai, per ventura m'agradaria provar-ho, no? M'agradaria provar de fer feina un vaixell. Què li recomanaries a aquesta persona? Què és el primer que ha de fer?
Home, el primer que ha de fer és informar-se de les titulacions que hi ha. Un bon assessorament és sempre la forma inicial de començar alguna cosa, no? I després involucrar-se amb la mà, no? En el final som una illa i estem envoltats d'aigua, no? Que és molt fàcil al cap de setmana anar a la platja, no? I començar amb un nàutics petits, a navegar, a tenir relació amb el mar, no?
Estan parlant de l'arribada de iots a les illes per fer turisme, n'arriben aquí tot l'estiu, però també comença a ser important a Palma les reparacions de iots. De fet, el vaixell del qual n'ets capital, Nirvana, és en aquests moments Estilleros, no?, fent el que diuen un refit.
Sí, ara estem fora de l'aigua, sí.
Què fa falta a les illes perquè aquest sector, és a dir, perquè el tema de les reparacions pugui ser més important i se puguin generar més llocs de feina també?
Hombre, doncs, pràcticament espai. Claro, perquè... Són barcos grans, no?, de 53 metres, n'hi ha de més petits i de més grans, també. Però, clar, quan surten fora de l'aigua, tota la infraestructura que necessiten, no?, containers, esplanades grans, logística, camions... Clar, un veler, després, si el vols reparar, has de treure el màstil. El màstil a vegades fa des de, no sé, des de 10 metres fins a màstils de 80 metres, no? En lo qual, jo crec que en el final és un tema d'espai. Perquè tot l'espai que s'està utilitzant per fer reparacions estan sobresaturats. Vull dir, si vols reparar el teu barco l'hivern que ve, has de demanar puesto ja avui.
Mm-hmm. Escoltàvem abans també la directora general de Turisme, que parlava també de la professionalització, no?, de la mà d'obra també d'aquí.
Sí.
Creus que seria també millor per les Balears si... donessin
una
passa endavant en aquesta professionalització.
Sí, això seria important també, no?, que la gent d'aquí, que les empreses que es dediquen a suportar la indústria nàutica i sobretot, com tu deies, el tema de les reparacions o invernatges, sigués gent qualificada, no?, tècnicament qualificada, no?, perquè al final hi ha molta gent... Clar, si abans parlàvem de tripulacions estrangeres, clar, contractes una empresa d'aquí que no està qualificada, al final t'aniràs també a l'empresa estrangera, no?
I això passa, no?
Sí, això, vull dir, quasi el 80% de les empreses que fan feina envoltant d'aquest sector són estrangeres.
Parlàvem també abans en el reportatge del tema de la posidònia. De fet, és una qüestió que m'imagino que deus conèixer bé perquè el Nirvana tenia base a Eivissa, per tant, navegava,
sí,
no?, a través de Formentera, sí, sí, Eivissa, etc. Creus que la informació que es dona sobre la protecció de la posidònia és suficient? Escoltàvem abans el portaveu del GOP, Toni Muñoz, que deia que no, que hi ha regulació, però que manca vigilància i sobretot manca informació cap als capitans.
Sí, el que passa al final és la quantitat de vaixells i de barcos que hi ha en les Balears a l'estiu. Amb la qual cosa, jo crec que encara que plantegis una bona preparació d'informació als capitans i de vigilància, el sistema està sobresaturat. Vull dir, a l'agost te'n vas a Formentera i si tens 2 barquetes petites amb 2 tècnics, no? És que van però amb el temps, quan estan assessorant a un barco, no, escolti, que aquí no pot fondejar perquè està la Poseidònia, ni en tres més que estan tirant l'ancla a un lloc on tampoc es pot, no? Aleshores, no, sí, d'alguna forma, posar més gent que controli això, i la informació arriba al final dels capitans. Jo fa temps que ja no a les Balears, sinó a tot el Mediterrani, el tema de la Poseidònia és un tema molt, molt delicat i que sí que estan treballant molt bé.
I ja a nivell personal, ara que ja estem acabant l'entrevista, tens alguna anècdota, alguna cosa que recordis d'aquest temps, d'aquests anys on has estat?
Home, sí, sí, recordo moltes coses, no? Però clar...
Alguna cosa que es pugui contar.
Que es pugui contar, sí. Clar.
No, bueno, de fet... Bueno, al final, el més interessant de la una de les coses interessants és la fauna que veus quan navegues, no? Des d'animals a balenes, dofins, i fins i tot a vegades en travesses et venen ocells, travesses llargues, no? I et venen ocells que no estan avassats a la mà, no? Sinó que estan fent migracions i et venen i es posen al vaixell que estan navegant perquè no poden més. I això sí que a vegades passa, i tu portes tres dies, doncs, allà a la proa o refugiat o un tort a vegades, no? O ocells, i estan allà pelats de fresc. I uns continuen, vull dir que al final tu ets com un salvavides. Clar. I els altres a vegades moren, no? Que dius, oh, i és com una mica pena. Sí, sí.
I doncs, amb aquest dibuix romàntic de la mà...
Sí, l'he pintat molt bé.
Daim adéu a l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta primer dia, no?, en aquesta estrena de la secció.
Un dibuix romàntic, i també crec que has triat una música que té també un punt romàntic per acomiadar-nos.
Entre marinera, romàntica...
Bona música, no sé, en definitiva. Bona selecció
més
musical.
Més que marinera, de la mà.
Bona selecció, Marian.
Sí, avui vos deixam amb la cançó d'Otis Redding, on the Dog of the Bay. La setmana que ve, un altre personatge i un altre tema.
Sí, però tu hi seràs, eh?
Clar.
Personatge i tu. Gràcies, Marian. Gràcies. Oriol.
Vinga.
Vinga, adéu, continua. Bon dia. I'll be sitting in the evening car, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away. Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for, look like nothing. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time.
Al dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonado y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punto Sorbey Endesa. Injané, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-24-7609.
IB3 Ràdio. La sents?
El dia.
12:41 minuts, el Teatre Principal necessita un director, cerca un director, i el Consell de Mallorca, en aquesta nova composició política que té des de fa 6 mesos aproximadament, va decidir ja des de l'inici convocar un concurs per trobar-ne. Un concurs que no ha estat pacífic, les opinions al respecte són diverses i algunes no estan d'acord, per exemple, amb el contingut de les bases d'aquest concurs. S'anunciava dia 23 de desembre en roda de premsa, se penjava ja a la web de la institució insular, se publiquen dia 7 passat i l'1 de febrer expira el termini per presentar les candidatures. Unes candidatures que han d'anar acompanyades d'un currículum i d'un projecte, un projecte artístic, un projecte també tècnic. Què se cerca? Se cerca un perfil de gestor, però que evidentment també tingui coneixements a l'hora de gestionar espais públics i en aquest cas espais escènics. Per parlar de tot això tenim avui a la nostra taula, en el nostre estudi número 1 d'IB3 Ràdio, Rafael Creus, que és el director de Cultura del Consell de Mallorca. Benvingut.
Bon dia,
Rafael.
Gràcies per convidada.
Gràcies a tu per venir. Sé que has deixat una roda de premsa. Jo, clar, en Rafael, que està parlant de tu a un polític, un carrer públic, però és que mos coneixem fa molt de temps i som companys periodistes, també.
No veig voltaria com entrenar-se en vostre.
En Rafael és periodista, abans que tot. Però bé, també estan nosaltres en representació de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears, Laura Galiano. Bon dia, Laura.
Hola, benvinguda. Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per venir. Gavin de Paor, que és coreògraf, que té una presència habitual com a coreògraf, muntant diferents espectacles de dansa, de ballet, també en el Teatre Principal, i que també ha de dir la seva. Gavin, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I Carles Molinet, en aquest cas, bueno, actor, també gestor d'un espai com és el Teatre del Mar, i en aquest cas president de Yesena, que estem esperant també que arribi als estudis d'IB3 Ràdio. Començant per tu, Laura, perquè heu estat el més crítics a l'hora d'analitzar, de valorar el contingut d'aquestes bases. Per què aquesta crítica?
Bé, primer de tot, nosaltres pensem que està molt bé que s'hagi publicat aquestes bases i que se someti concurs, la plaça de director gerent del Principal, però veiem una sèrie de mancances dins aquesta convocatòria que pensem que, per evitar suspicàcies, estaria bé que s'haguessin fet d'una altra manera. Per exemple, el punt principal que criticam és que no existeix cap tipus de baremació de puntuació damunt els mèrits que són valorables per presentar-se en aquesta plaça. Un altre tema que també trobem que és important és que creiem que la plaça és bastant indefinida. Vull dir, se li demana a aquesta persona, que serà el director gerent del Principal, se li demana experiència en l'àmbit jurídic, econòmic, direcció d'empreses i també en el sector artístic, que estan xerrant d'una plaça de director gerent o de director artístic, perquè dins el pressupost hi ha pressupost per dues places, una de director gerent i una de director artístic. I bé, amb un altre aspecte, també, bueno, per això potser xerrar més tard, els
sí,
pressupostos.
Tenim el temps que tenim i evidentment vull sentir-vos a tots i després que hi hagi un poquet de debat. Rafael, per al·lusions.
Vinga, començant pel principi. A nosaltres convocant la plaça de director gerent perquè és el que ens permeten els estatuts del Teatre Principal. Han de partir de que hi ha un estatut del Teatre Principal i hi ha un patronat. Llavors, nosaltres mordevem en aquest patronat i no poden convocar una plaça de director artístic encara que volguéssim. En aquest moment hi ha un director artístic en el Teatre Principal que la seva feina acaba el mes de juny. Per què? Precisament perquè el director gerent que entri se pugui fer el seu equip. Jo sempre he repetit el mateix. L'organigrama que actualment en el Teatre Principal no està escrit pel lloc. I també afegiré, no és l'organigrama que haga tots els teatres del món, ni molt manco. És l'organigrama que ha hagut en el Teatre Principal de Palma els darrers anys. Què vull dir amb això? Que no té per què perpetuar-se. Llavors, nosaltres hem considerat, una vegada que jo duc ara ja 7 mesos allà de director gerent, el que se necessita és una persona que se dediqui a la gerència. I què vol dir que se gerenci? Hi ha moltes de coses per embastar, hi ha moltes de coses començades que no estan acabades i coses que s'han de canviar. I se necessita una persona que sàpiga de gestió. I què és el que ens permet fer els estatuts? Llavors, aquesta persona, si ella creu, depèn de l'àmbit que venga, considerarà que necessitarà un director artístic, un director escènic o un expert en dansa. No ho sé. Per això ho decidirà el nou director, no jo.
Abans que contestin a Laura, Gavin, la teva opinió sobre el perfil que hauria de tenir aquest nou responsable, director, director gerent, director artístic, com li vulguis dir.
Hombre, llevar el tema de gestión del teatro es obviamente lo más importante. Yo creo que es bastante poco probable que se encuentre una sola persona que tenga la posibilidad de llevarlo bien y también su lado artístico.
Que reuneixi gerencia y bastante artístico.
Sí, y entonces, claro, si dependiendo del presupuesto, si obviamente si hay una persona que le vas a ofrecer 90.000 euros al año, va a decir que tiene la parte artística muy desarrollada. Pero en realidad, yo creo que para ser honesto, deben ser dos personas. Así es generalmente en los teatros donde más hemos trabajado.
Un director gerent i després un director artístic. Me permeteu que saludi en aquests moments a Pere Bujosa, que està nosaltres via telefònica. Ell és el president de MIS de l'Òpera del Teatre Principal. Pere, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per atendre la nostra telefonada. Es podries dibuixar en 20 segons, en 30, si vols, quin és el perfil que, segons vosaltres, ha de tenir aquest futur director del Principal?
A veure, 20 segons és poc, per parlar de cosa tan complexa. Però, mira, ja del que s'ha dit, mira, és veritat que en aquesta convocatòria hi ha bastanta indefinició. Però, mirau, és que, per mencionar una cosa positiva, cada vegada que hi ha hagut un canvi de legislatura en aquesta illa, ens trobem en la mateixa incertesa sobre que si se seguiran bé les temporades d'òpera, bé el teatre. Fins i tot alguna vegada s'ha mencionat si se tancaria el teatre per qüestions de crisi i tal. Llavors, jo també trobo que un intent d'evitar això i ja posar les coses més o manco fixes i tenir un gerent està molt bé. Ara, també és veritat, un gerent d'un teatre el que ha de saber gestionar. I després, una vegada que hi hagi un gerent que sàpiga gestionar i que si li agrada el que fa molt millor, és a dir, si també hi entén de la part artística i de la part musical també, però jo crec que bàsicament s'ha de cercar una persona que sàpiga gestionar. I després el teatre té diverses potes. Una és la temporada d'òpera, diguem, la part musical, en la qual també entraria el ballet, i després també té el teatre parlat. Doncs jo crec que un bon gestor amb uns bons directors artístics, crec que la lògica demana això, res més.
De tot més, a la roda de premsa vareu assenyalar tant el conseller i vicepresident del Consell de Mallorca, el senyor Miralles, com tu, Rafael, que aquesta possibilitat existeix, que al final el director gerent, també ho assenyalaves abans, que el director gerent que sortia elegit també pot
clar. Triar... Aquesta, és que nosaltres deixem llibertat, opció, no? Jo vull que quedi molt clar, el gerenta que surti, ell escollirà la persona que cregui o persones més indicades per dur a terme aquesta feina. A més, no ho he dit, però perquè jo, és obvi, però ho hauria de repetir perquè si ja no ho té clar. No oblida que això és un càrrec de lliure designació. Jo podria posar la persona que volgués sense que ningú me pogués denunciar ni ningú pogués trobar estrany. Vull dir, és un càrrec de lliure designació que nosaltres, amb un exercici de transparència, hem decidit, primer de tot, no posar ningú temporalment, ja em posat això, jo vaig ser nomenat director insular de cultura i com a regalet director gerent del Teatre Principal i aposto
un regalet, ho dius amb ironia, no?
Clar, un regalet perquè a més no va acompanyat de dotació econòmica, ha de quedar clar també. Jo he fet durant tot aquest temps per amor a la causa o a la pàtria, com ho vulgueu, i ara entra una persona, però clar, és que el vicepresident hagués pogut nomenar qui el hagués volgut.
Jo vull fer un comentari damunt això.
Sí, a partir d'ara, per favor, interveniu com vulgueu.
Sí, vostè té raó. Se podria haver escollit, ha dit, no? La persona que vosaltres haguéssiu trobat que fos la persona més indicada. Però nosaltres creiem des de l'EPIP que ja que resultat d'un procés participatiu que s'ha fet, que s'ha donat l'opinió tant del sector com de la ciutadania, s'ha convocat aquesta plaça, ja que se convoca aquesta plaça, per què no se convoca bé? Vull dir, en el sentit de que Si se publica una plaça i hi ha uns requisits, els requisits han d'estar puntuats, perquè és que si no, tornem a lo mateix. No, Vull dir, serà una persona escollida per un criteri personal, no per un criteri de puntuació. No sortirà A més B més C, aquesta persona és indicada, sinó que sortirà això m'apareix important, això també, bé, això potser no tant, i sortirà... És que estem a les mateixes.
Mira, hem de tenir en compte que les bases posen, queda molt clar, que la persona no només se mirarà el seu currículum, sinó també el projecte que acompanyi. I jo m'agradaria que nosaltres aquest exercici l'hem fet. L'hem fet i les bases que han sortit publicades no és la primera versió que van fer ni la darrera. Jo m'agradaria que vos fixàssiu un poquet en les bases que, per exemple, sense anar més enfora, del Teatre de Mahó que s'acaba de resoldre. I només en citareu un perquè és el que tenim més a prop. No ha cap de les bases que nosaltres haguem consultat que haga una baremació. No estem escollint un funcionari. Llavors, l'únic que se fa, i part de la crítica que heu fet els actors, jo ahir, a una reunió que vaig tenir en la junta directiva d'associació, ho vaig intentar traslladar, jo assumesc que s'hagués pogut fer d'una altra manera. Per ventura més bé, bé, d'acord, però no hem fet unes bases i els hem mullades. Havem pensat i repensat.
Llavors,
no, però avui ho dic per fet de que ho varen pensar lo de fer la premació, però van arribar a la conclusió de que, amem, no triam un funcionari. Llavors, si la persona que ve no d'un projecte bo, és igual si té tres llicenciatures. Es que ha d'anar una cosa compaginada amb l'altra.
Pere, pots intervenir quan vulguis i Gavin, sí, sí. Evidentment, que tu que tens immediació també, sí. Evidentment.
Hola, Pere, ens a distància. No te veiem, però...
Una pregunta per aclarir, tampoc s'ha dit mai, ni de cap banda que jo hagi sentit o llegit, Rafael, però que quedi clar, quan se convoquen aquestes bases, per evitar allò de les suspicàcies, no se pensa en ningú en concret.
No.
Ni cap perfil, ni un grup de persones que diguis...
No, mira, jo en l'estiu, també en l'estiu, quan va començar aquesta història, encara era el mes de setembre, me'n record, una amiga meva, ets actriu, perquè clar, en aquest món és com el nostre dels periodismes, també van i venen, me va dir qui seria el director gerent. I li vaig dir, home, però molt bé, no havien ni convocat ni fet cap reunió. Començàvem a dir que jo era interinament i que em podria... I ja me va dir un nom i li vaig dir, me pareix molt bé, jo amb aquesta persona no m'he reunit mai, ni sabia que ell fos. Ahir, reunit amb els actors, em varen xerrar. I un dels actors que estava assegut a la taula en jo me va dir quin era el darrer rumor. Ara el darrer rumor és d'una persona que ve d'un altre àmbit, ve de l'àmbit musical. I li vaig dir, ah, mira,
també
pues mira...
També l'he sentit jo, aquest, sí.
Veus? Hi ha rumors, però el perfil, i a més, crec que tots estem d'acord, si heu llegit les bases, no ho deus que són indefinides. Bueno, doncs pues és que no hi ha un perfil per una persona exacta. Jo, ara en sèrio, me poden torturar, i és que no diré cap nom, perquè no tenc cap nom a dins el cap.
Jo crec que no se tracta
no
de que nosaltres...
No
se tracta de que nosaltres pensem que ja teniu pensada una persona, sinó que de les persones que se presentin, sí, com que no hi ha un... No hi ha res que digui això val més, això val menys, això val l'altre, pues, de les persones que se presentin i... Pues bueno, no ho sé, m'entén? No cal de veure molt transparent.
Mira, t'entenc perfectament, i en els teus companys ahir ja els hi vaig dir, i fins aquí ho puc assumir. Però és que si haguessin estat fetes d'una altra manera, jo sé cert, i em perdó, que m'haguéssiu criticat igual. Vull dir, la crítica hi hagués estat.
A més, si els actors i els artistes en general, Rafael, no critiquen, malament anem, malament anem.
Dit, jo m'ho agaf... positivamente.
Sí, no, lo único desde el punto de vista de un artista, lo que creo que es muy importante para poder avanzar y tal, es que en primer lugar este proceso ya ha tardado lo suyo. O sea, incluso que podría estar de acuerdo que a lo mejor hubiera estado bueno tener alguna puntuación y tal, ahora yo personalmente no volvería a cambiar nada, sino tiraría adelante personalmente. Porque creo que es más importante que se elige una persona. Desde mi punto de vista, espero que les guste el ballet, pero ya veremos. Y que esto tenga un poco de continuidad, lo que ha dicho Pérez, ¿no? Que no debe depender de la política. Yo Exacto. creo que el teatro principal es demasiado importante de depender de la política, que cada vez que hay un cambio político que los artistas tienen que sufrir y pensar, uff, a ver si hay continuación de lo que hemos hecho, por ejemplo, con el ballet durante 3 años y intentando construir lo que es una temporada de aquí de verdad y tal. Pues ahora todo está en el aire y nadie sabe realmente donde vamos a terminar.
Sí, Pere.
Si m'ho prometeu un moment més, precisament abundant amb això que acaba de dir en David. Sí, la indefinició d'aquesta plaça a la millor deriva precisament del que ha dit el director general, que, clar, és una plaça que en definitiva haurà de tractar amb els pressupostos, haurà de tractar amb els polítics, és a dir que jo no sé si en els fons és més important un procés participatiu, un procés diguem de caire més democràtic per dir-ho d'alguna manera en la figura del director artístic, perquè en definitiva el gerent té unes funcions que em sembla que ja en el director general ho van comentar en una reunió, que clar, el director artístic li anirà amb unes li presentarà uns projectes que el millor des del punt de vista pressupostari són impossibles. És a dir, crec que sí, que és molt important haver començat aquest procés per d'una vegada acabar amb aquesta incertesa i que realment el teatre pugui tirar per endavant. Clar que els amics de l'òpera, òbviament, sempre tirant cap a la nostra, que és l'òpera, però crec que és important haver començat aquest camí i és veure que les coses sempre se poden fer una mica millor. Jo he de dir que, per exemple, només ho dic a tall de anècdota, perquè clar, si mos hem de posar...
Sí, ràpidament, Pere, que ens anem a la una.
Si mos hem de posar a analitzar cada punt de la convocatòria, no ens sortirem, però crida l'atenció que, per exemple, el gerent ha de tenir coneixements d'anglès. I si pot ser altres idiomes. En un món d'avui en dia tan internacional, tu dius, caramba, això que és d'indefinit, vull dir, és que l'anglès ja ni se n'hauria de parlar. Ho dic,
i si no, que me contrata a mi com traductor, almenys.
Rafael, per completar, per contestar en Pere i per completar ja aquesta taula, que se nos ha quedat un poquet curta de temps, però és el que tenim la ràdio.
Jo espero que se presenti moltíssima de gent i que, com d'abans en Gavin, que tinga distintes sensibilitats. La meva opinió, jo m'agradaria que tingués distintes sensibilitats, perquè a més el que ara de que s'havia retardat s'ha retardat perquè ha hagut un procés participatiu, s'han recollit una sèrie de conclusions que s'han de tenir en compte. El director gerent que se presenti ha de tenir en compte que és que ha dit el món escènic de Mallorca, i aposta s'ha torbat un poc més.
Arribam a la una, ha estat un primer tast. Laura, estàs més tranquil·la després d'aquesta taula? Gavi de Paor, moltíssimes gràcies. Laura Galiani no ha pogut entrar, Pere Fullana no, Carles Moriet via telefònica. Gràcies Pere Pujosa, amics de l'òpera.
Moltes gràcies.
I Rafael Creus, moltíssimes gràcies per deixar aquesta roda de premsa i atendre a la ràdio. Moltes, en parlarem més del teatre principal, això només ha començat. Això ha estat un aperitiu. Vinga, moltes gràcies. I a tots vostès, a tots vosaltres, fins demà a les 9, aquí al dia, per deixar-me amb els serveis informatius.
Serveis informatius.